Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. 231 persones van morir l'any passat en accident de trànsit, un 11,5% menys que el 2015, en què van ser 261 les víctimes. La davallada de morts encara és més gran en relació amb el 2010, en què van perdre la vida 339 persones, a prop d'un 32% més que el 2016. Són xifres del Servei Català de Trànsit, que informa que l'any passat van ser 202 els sinistres mortals, 125 en zona interurbana i 77 en urbana, la xifra més baixa registrada a Catalunya. També baixen més els accidents en carreteres que no pas en vies urbanes i disminueixen durant el cap de setmana. Les causes dels accidents continuen sent principalment, segons ha explicat avui el conseller d'Interior Jordi Jané, les infraccions i les distraccions dels conductors. Aquesta matinada, recordem-ho, 6 persones han mort i 8 han quedat ferides en un atac contra una mesquita a la ciutat de Quebec, al Canadà. 2 encaputxats sembla que han entrat en un centre cultural islàmic de la ciutat i han disparat contra els fidels que hi havia congregats. Tot seguit s'ha muntat una àmplia operació d'emergències per socórrer els ferits i un desplegament policial que ha permès detenir 2 dels presumptes autors de l'atac. I més actualitat, la intenció del president dels Estats Units, Donald Trump, d'impedir l'entrada de potencials terroristes, segons diu ell, al seu país, està provocant una situació de caos i incertesa i també reaccions de polítics, societat civil i aparell judicial. 3 dies després que Trump signés el decret que ordena, són 4 ja els jutges federals que s'han afegit a la primera acció judicial d'abast federal per combatre el decret. També hi ha almenys 16 fiscals generals que s'han compromès a minimitzar els efectes d'aquestes restriccions. Tot això mentre des del Regne Unit un ciutadà ha aconseguit les signatures mínimes suficients perquè la propera visita de Trump al Regne Unit es debati al Parlament de Londres. I també encara us expliquem que el Fons Monetari Internacional ha demanat al govern espanyol que endureixi la reforma laboral per combatre la desocupació. Així ho hem sabut a través del Fons Monetari Internacional i la seva avaluació anual sobre l'economia espanyola, un document en què s'enfatitza la necessitat de preservar les reformes econòmiques que l'executiu de Mariano Rajoy ha dut a terme els últims anys. En especial, l'organisme que dirigeix Christine Lagarde fa referència en més d'una ocasió a la reforma laboral que, lluny de derogar-la, tant com demanen partits com el PSOE o Podem, cal mantenir-la o fins i tot endurir. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A partir del dimecres 1 de febrer a 4:45 d'una del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez respondran tots els teus dubtes sobre salut a la consulta. Truca'ns al 93 409 2777 i deixa'ns el teu missatge o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. A partir del dimecres 1 de febrer a 4:45 d'una del migdia, la consulta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra i bona tarda la Vall d'Aran. Us parla el vostre amic Toni Guerrero, com sempre, a aquesta hora, i naturalment ho estic fent des de Ràdio Estel. I tornem a començar una altra setmana a Estem amb tu, perquè ens agrada molt, tal com us deia fa un moment, i ho fem, naturalment, repeteixo, aquest dilluns, dia 30 de gener de l'any 2017. Al començament de la setmana, normalment, comencem sempre amb un apartat que també desitgeu escoltar els oients de Ràdio Estel, perquè aquest programa canvia cada dia. La pauta del programa canvia cada dia, Estem amb tu. I, naturalment, començarem amb el món de l'esport. Per començar també la setmana, i com tots els dilluns, Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Estimat Lluís, què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Doncs molt agraït, Lluís Torrelles, i per tant anem a començar com sempre ho fem, no? Pensant ja amb la culleradeta de col natur. T'has pres aquest cap de setmana la culleradeta de col natur? Oi que ho has notat? Oi que et trobes bé? I ja m'ha comentat o ja m'ha dit un ocellet que els teus ossos, les teves articulacions i la teva pell cada dia estan millor. Naturalment, tindrà molt que veure col natur. Col natur, el teu col·làgen de confiança. La culleradeta de col natur. Ho notaràs i ho notaran. Tots els dies, la culleradeta de col natur. I aquest programa ja sabeu que també és un programa musical.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
L'heu demanat vosaltres.
Y un día abandonas y siempre perdona esa niña así.
Maritrini.
Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías. La paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. Verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa niña, sí, no. esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí.
Tinc que donar-li, abans de començar amb l'esport, doncs la meva felicitació al Mario Ramírez, que és el meu estimat tècnic, muntador musical, bueno, productor de tot el que és aquest programa amb la part tècnica i moltes coses més. Pues el Mario és del Betis. Per tant, Mario, felicitats. Aquí sempre diem la veritat.
El Betis muy grande, más el betisismo.
Comencem, senyores i senyors. Domènec García, estimat Bingo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, no t'has enfadat amb mi, suposo, perquè li he tirat aquest piropo amb el Mario, que tu el coneixes molt bé, no?
Perdó, no t'he escoltat bé.
Ah, no. Jo he dit fa un momentet que el Mario Ramírez, que tu coneixes, que és el meu estimat
sí,
tècnic...
Sí, del Betis.
Del Betis, clar. I jo l'he felicitat.
Sí.
Perquè jo crec, que, entre altres coses, que en parlarem de seguida, que, sí. Per començar, es té que felicitar amb el Betis, no?
Va fer un partidàs.
I amb el seu entrenador, sí. I amb el seu entrenador... també el tenim que felicitar.
Sí, sí, ni més ni menys. Va fer un partidàs, el que passa que fa 15 dies vaig veure a trossos el Betis Sporting i va ser incapaç de marcar un gol. O sigui que, a veure si a partir d'ara té continuïtat aquest bon joc del Betis.
Són les coses del futbol, però començament del programa d'avui m'agradaria parlar de tennis, perquè quin espectacle, quina final, la del Federer i el Rafa Nadal. I abans de la teva, bueno, del teu comentari, del teu article, per començar, dintre del tennis, i jo et vull dir-te una cosa i els vull també dir amb els oients que ens estan escoltant en aquest moment. Senyores i senyors, quina diferència en el món del tennis i en el món del bàsquet en el que és el futbol. Amb totes les parts que puguem, diguéssim, posar com a exemple, no? El món del tennis i el món del bàsquet. Gent preparada, jugadors o esportistes amb gran cultura, educació, etc, etc. El fon o el món del futbol, què té el món del futbol? Pues coses molt rares. I entre altres, i que ningú s'ofengui, presumptament molta màfia mundial dintre del món del futbol, senyores i senyors, que no ens enganyin. Bueno, comencem amb el tennis, si et sembla bé, Bingo.
Sí, sí, amb el tennis, de que, mira, el que passa, l'únic efecte d'ahir va ser que vam programar a la mateixa hora del futbol, no? Ens va trepitjar els tres últims sets, pràcticament. Jo anava fent salts d'un a l'altre, d'un programa, d'un canal, millor dit, a l'altre, i sí, sí, clar, bueno, està el futbol a Espanya, perquè totes les principals lligues europees totes tenen l'ull de falcó per resoldre les situacions que va haver-hi ahir al camp del Betis. Vull dir que no, el futbol, d'acord, també porta retras en les seves normes, les seves regles, en fi, de la seva manera de les coses. El que passa que aquí a Espanya el retras és que estan a Parque Jurásico, estem aquí, i a la resta d'Europa estan fa 3 segles, però el Parque Jurásico va fer 3.000 anys, no? Pues més o menys et posaria aquesta comparació.
Aquí també, dintre dels jugadors, els protagonistes i els esportistes del món del futbol, naturalment també hi ha gent amb cultura i bueno, el tema és que hi ha una gran diferència, repeteixo, bueno, cultura i educació, perquè d'educació hi ha una gran manca d'educació. Però bueno, anem a començar. Abans de parlar de entró un metro, com ves dit el nostre estimat amic el Juanjo González, tu te'n recordes perfectament, entró, sí, sí. Però bueno, abans d'això et vull fer una pregunta. No tan sol per el teu criteri i la teva credibilitat periodística, estimat Bingo, però sí també per la teva experiència. Aviam, el Luis Enrique fa les alineacions, tu creus, del Futbol Club Barcelona, o hi ha algú que les imposa?
No, home, no, les fa l'entrenador, home. Qui li pot imposar? El president, les alineacions?
No, és el president.
Ah. No, no, aquí, el Messi, no, home, no, jo tampoc ho crec, això.
Tampoc. Molt bé.
No, no, el que passa, tu, fixa-t'hi que venim d'un partidàs contra l'Eibar el diumenge passat, d'un altre partidàs el dimecres contra la Real Societat, en total 5 i 4, 9 gols a favor del Barcelona, que va marcar en aquest partit, i ahir els hi va sortir el partit rana, vull dir, els hi va sortir un pèssim partit, però això no vol dir que el Messi fa les alineacions o que el president fa les alineacions. No vol dir això. El Luis Enrique està perseguint repartir l'esforç dels jugadors, com va fer dues temporades, i mira, i li va resultar bé. El que passa que no sempre les coses surten bé, no? I aquest cop, bueno, ahir li va tocar jugar, sobretot, els canvis d'haver-hi en el centre del camp i també en la defensa. Però jo crec que, mira, és com el partit de Sant Sebastià, que també els hi va sortir de Sant Sebastià, no em refereixo al de Copa, el de Lliga, el que van perdre, el que van empatar el Messi en l'últim minut, pràcticament, 1-1, no? Que, bueno, que els mals partits són inevitables, i això passa a tots els equips. Tu, mira, abans et deia que el Betis va ser incapaç de marcar-li un gol en el Gijón, que és l'avant penúltim de la Lliga, l'Sporting, i fa, encara no fa 10 dies, el Madrid perdia a casa contra el Celta, o fa una mica més de 10 dies, però perdia a casa contra el Celta i quedava virtualment eliminat de la Copa, cosa que es va confirmar en el camp del Celta, i el van fer fora de l'allò. Ah, també vaig veure aquest dissabte a l'Atlètic de Madrid, a l'Alavés Atlètic de Madrid, i a l'Alavés va passar pràcticament per sobre de l'Atlètic de Madrid. Escolta, jo no trauria conseqüències catastròfiques i va ser un mal partit, evidentment, del Barcelona, però tot i això hauria pogut guanyar, perquè li van pispar. Al final han sigut els tècnics, han calculat 57 centímetres, va entrar la pilota a la porteria del Betis.
Bé, de totes maneres, bueno, entro un metro o els centímetres que es puguin interpretar.
Això va dir el Luis Suárez, bueno, que entró un metro, però bueno, és igual, 57 centímetres. La qüestió és que va entrar, i va entrar manifestament, clarament, i clar, bueno, ho va veure tot el món, excepte dues persones, el jutge de línia i l'àrbitre. I si tu creus bé i si no, també, si ho ha vist o no. Perquè, clar, al cap de 5 minuts va veure, això sí, una empenta, entre empenta i mans del Luis Suárez en l'última jugada del partit, quan anava a rematar porteria, i estava situat a l'àrbitre al mateix lloc, i pràcticament, perquè en aquella jugada va haver-hi no sol el gol, la pilota que va entrar, sinó un penal en el Neymar, però d'aquells com un castell, que tampoc va veure. En canvi, va veure aquelles mans.
Bueno, podeu pensar, bueno, en aquell moment l'àrbit va pensar, penalti, però gol, gol és gol, no? Devia pensar si entra, sí, la pilota. Bueno, de totes maneres, tu creus que, o jo ho penso, no dic res, sí, aquests horaris matinals, no? Les 12 del migdia, la 1 del migdia, pot perjudicar també, no sé, a l'estat físic, bueno, dels jugadors?
És que això, no, això, vull dir, clar, el Barcelona va jugar el dimecres al vespre. El dijous al vespre. El partit acabava a les 11 de la nit i jugava el diumenge a les 12 del matí. Vull dir, clar, només tenia divendres i dissabte de descans. Que això perjudica, i tant, perquè a més hi ha un avió pel mig, i és un canvi d'horaris, el Betis aquest partit l'ha preparat durant tota la setmana, el Barcelona tenia el partit de la Real pel mig, que era una eliminatòria de quarts de final de la Copa. Que dius, això són excuses per jugar malament? En absolut que no, perquè una plantilla com la del Barça està obligada a jugar bé. El que passa que, a veure, que també la diferència també, per exemple, amb el Real Madrid, és que no, bueno, va jugar el dimecres i va jugar el diumenge. I el Barça juga el dijous, i juga també el diumenge al matí. I clar, hi ha més descans per un que per l'altre. I això ja és un altre problema que competa la Lliga Professional i els que posen aleshores dels partits, que són els de Mediapro.
Diguéssim, el gol que va entrar, o que va rebre el Futbol Club Barcelona, va tindre alguna culpa el porter?
El que va marcar
el
porter... Marcar el Betis. Jo, més que el porter potser també el Ter Stegen no va sortir el contundent que tenia que haver actuat en allà, perquè la veritat és que li fan una càrrega dins de l'àrea petita, i això es falta. Però bueno, tampoc ell va sortir amb el que tenia que sortir. El que passa que tots, i en aquí no m'he fixat, i aquesta és culpa meva, en el primer pal, si el Barça va situar un jugador... Perquè, clar, això és del jugador, la pilota tal com venia, del que sempre es posa en el primer pal, a la banda on es tira el corna. i aquella pilota va ser bombejada molt tancada i tenia que haver-hi allà un jugador del Barça en el primer pal per treure-la. En canvi, va arribar allà i el Ter Stegen no va sortir en un contundent, o sigui, no va actuar perquè el porter a dins de l'àrea petita és el rei. Vull dir, allà, si ell va per la pilota i la treu bé, ja li, si li entren, l'obstaculitza en aquesta, és falta. Jo crec que ell diu que no, bueno, és molt noble el dir que no, però ell va protestar en el moment. El que passa que, bueno, va ser una protesta molt tímida, no?, perquè va aixecar el braç i va fer així a l'àrbitre, però l'àrbitre ja estava en el centre del camp, ja havia donat el gol en aquells moments, perquè ell va caure a terra mentre que es va posar de peu i tal, però vaja, el Ter Stegen no va estar afortunat allà, ara, en canvi, va treure dos o tres gols, el Ter Stegen ahir.
Ja tenim, naturalment, estem tots assabentats de la manca de lesions que té el Futbol Club Barcelona, però bueno, quan surt el Matier o comencen els partits o parlen de les alineacions i l'equip que presenta Luis Enrique, la majoria de culers ja diuen, ui, Matier. Tu què penses d'aquest jugador?
Home, penso que no és un central excepcional, però per jugar contra el Betis, si el Barça contra el Betis, i amb tots els respectes en el Betis, evidentment, contra l'Eibar i contra els equips que estan del lloc 10 de la classificació cap avall, no es pot permetre fer 3, 4, 5 canvis, rotacions, per donar descans als jugadors que porten més minuts a les cames, que són els del mig camp i també de la defensa, malament, és allò que diuen apaga i vámonos, no? Vull dir, és un jugador correcte, no és brillant, però jo tampoc li poso com el centre de tots els pals del Barcelona en aquest partit. Aquest partit el millor és el porter, això no hi ha cap dubte. I els altres tots van estar amb la mateixa alçada, que va ser l'alçada del Batum, podríem dir, no? Més o menys. Sort que l'últim quart d'hora van apretar una mica, mira, i si no van guanyar va ser per lo que va ser, no? Però no va estar millor el Piqué que el Matier, que el Piqué li van fer un remat per entre les cames que la pilota va anar al pal, per exemple, i no va estar pitjor, millor que el Matier, el Rakitic, que va perdre com 6 o 7 pilotes al mig del camp, que van costar diversos contraatacs i perill sobre la porteria. Vull dir, va ser un to general molt baix.
El Rakitic, sí. Em sembla que surt amb por, ja des de fa algunes setmanes, psicològicament no està en les millors condicions per poder estar al 100%.
Ostres, però Eibar va fer... Bueno, Eibar va recuperar, ara fa una setmana, ahir va fer una setmana, 14 pilotes. Uh-huh. 14, jugant en un lloc que no era el seu, que va començar a l'interior dreta, però als 10 minuts es va encarregar l'Escalante aquell i va trencar... Jo què sé, bueno, li va fer un esguinç en el turmell, en el Busquets, i va tenir que jugar per davant de la defensa de pivot central fent de Busquets, i va fer un partidàs al Rakitic. I ahir, en canvi, no sé què passava. Bueno, passava que el Betis va córrer molt i el Barça no va córrer tant. Això per començar. I això sempre es nota, no?
Doncs molt bé, estimat. El proper dilluns no tindrem esport perquè és el dia després de l'Els Goya, de cinema, i com tots els anys tenim un programa amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos que ens parlarà dels Goya. Et sembla bé?
Company d'estudis meu, dona-li records.
Una abraçada.
Anna, tu.
Bona tarda. Adéu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I senyores i senyors, amigues i amics, com tots els dilluns, al començament de la setmana, parlem d'esport. Han començat i el protagonista ha sigut el Barça. I a partir d'aquest moment el protagonista, i me'n sento molt feliç, és el nostre comú amic Josep Pons. Josep, bona tarda.
Magnífica tarda, Toni. Què tal? Com estàs? Doncs
pues molt feliç que estiguis amb nosaltres, perquè nosaltres estem amb tu.
Igualment, Toni, igualment, a pesar de que Sevilla, el Betis de Víctor, ens va donar un bon repàs, a l'àrbit a part, Toni, que l'àrbit realment va tenir una actuació lamentable, que va perjudicar el Futbol Club Barcelona, sense dubte que va ser decisiu, perquè el gol era gol i a Neymar li van fer un penal com una catedral. Però a part d'això, hem de tindre autocrítica i hem de reconèixer que vam jugar contra un Betis plegat de suplents i que 75 dels 90 minuts pues, ens van dominar. Vam estar apàtics, la defensa només Piqué salva, no tenim centre del camp, algo que tu saps que venim denunciant des de fa molt de temps, i Lucho, Luis Enrique, ho sento, però tu saps que ho he dit sempre, no és entrenador pel Futbol Club Barcelona. No ho és. M'han perdut a l'estil Barça. Res té que veure aquest estil amb l'estil que ha jugat el Futbol Club Barcelona, des dels benjamins fins al primer equip, igual que tampoc ho juga el Barça B ni els juvenils. A partir de cadets, sí. A partir de cadets hi ha els homes de sempre que segueixen jugant aquesta metodologia, aquest sistema, que produeix uns automatismes que és el que configurava el millor Barça de fa uns anys, o sigui, abans de tindre a Luis Enrique, concretament amb el Tito, amb el Pep, etc etc. Jo espero, estimat Toni, que, bueno, d'alguna manera la junta directiva prengui mides i les prengui a base de, bé, o sigui, director esportiu nou. Jo crec que Monchi és l'home, sense dubte, ho està demostrant des de fa molts anys, que té un ull clínic inqüestionable, que no fitxa per fitxar ni per comissions estranyes, i per una altra part un entrenador que tingui el perfil de Sampaoli, Escola Marcelo Bielsa, Pochettino, futbol d'atac, de pressió, futbol intens, de posició, que és el que tenia el millor Barça, que ens meravellava a tots, que no solament guanyava títols, sinó que ho feia jugant un futbol esplèndid. Ara res que veure, ara tot consisteix en patada cap endavant, que l'agafin els tres de dalt, que et facin una genialitat i que marquin la diferència. Una llàstima, Toni, perquè ja hem renunciat a la Lliga, desenganyem-se, malauradament hem renunciat a la Lliga, el Real Madrid ja s'ha escapat, encara que hem de dir que el Real Madrid ha sigut molt beneficiat pels àrbits. Aquesta és una altra qüestió, és un altre discurs, però que hem de tindre autocrítica, i sempre l'han tingut, inclús guanyant-ho pràcticament tot. Jo sempre t'he dit, ho saps perfectament, Toni, que Luis Enrique no tenia nivell per entrenar al Barça.
No anem a perdre l'esperança, tens molta raó, però bueno, queda molta lliga, molt campionat, i
res,
per tant...
Toni, res, ja. perdona que t'ho
no, dic. No, si ho dius tu...
No m'agrada vendre fum,
És un crèdit, és un crèdit. Si ho dius tu, és un crèdit.
El que hem de fer és preparar la temporada que ve, que m'entens el que vull dir-te.
I això vol dir un director tècnic nou.
Un director tècnic nou i un entrenador nou. Passa per aquí. El projecte esportiu és lamentable. Fins i tot un vicepresident esportiu nou, O sigui, canvis en l'estructura de dalt. Els equips de futbol, estimat Toni, són com les empreses. Si es gestionen bé per gent que en sap, van bé, i si no es gestionen bé és que no van bé. I en aquest cas, aquests senyors, tots els respectes per les seves activitats professionals, alienes al món del futbol, però del món del futbol és evident que no hi entenen.
Josep, no critiquem mai, bueno, ni parlem malament dels àrbits, perquè el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra, no? Vull dir que dintre del món del futbol, no estaria massa bé, a vegades algú es passa i a vegades algú doncs ho reconeix, no? No es poden tirar totes les culpes als àrbits, però clar, és la primera vegada que veig durant molts anys, a tots els mitjans de comunicació, especialment la premsa escrita de tot el país, aquest titular, otro escándalo. Realment, si això ho va veure tothom, aquest àrbit i aquest equip arbitral pot seguir arbitrant aquesta temporada? Tu què creus?
Però no solament la premsa espanyola, la Gazeta de l'Esport, la premsa alemana, la premsa anglesa de tota Europa, inclús d'altres parts del món. És un escàndol increïble. La pilota entra un metre. És que és inconcebible. Però és que el món del futbol a mi em dona la impressió de que no interessa realment una justícia objectiva, perquè si interessés una justícia objectiva s'utilitzaria la tecnologia audiovisual. I quan no s'utilitza és perquè no interessa la veritat, així de clar. Però hem de dir una cosa. Això depèn de la Federació Espanyola de Futbol, que el president és el senyor Villar. Jo escolto moltes ràdios i llegeixo inclús algun diari que parlen del senyor Tebas. El senyor Tebas no té cap tipus de potestat al respecte. És més, amb el senyor Villar estan barallats, no tenen cap tipus de relació. O sigui, al contrari, basta que un digui dreta perquè l'altre digui esquerra. Per tant, hem de tindre en compte aquest factor. Però, bueno, ja et dic, és un escàndol a nivell mundial i des de l'Eugo el Barça no mereixia guanyar pel joc, però indiscutiblement es va cometre una injustícia. En quant als àrbits, sincerament, per mi el nivell arbitral és lamentable. Però és curiós que mai s'equivoquin en contra d'un equip determinat. O sigui, és més que curiós, aquest fet, que sempre s'equivoquin a favor dels altres. És igual que el Sevilla. Tu creus que amb un equip gran li haguessin expulsat al minut 1 un jugador amb una falta que és dubtosa, que el reglament et diu que ja no es pot sancionar per dues vegades amb la mateixa acció? Per tant, si era penal, ja no calia l'expulsió. Et parlo de l'expulsió del Pareja.
Sí, d'acord.
Injust, absolutament, absolutament. Vull dir, el nivell arbitral és lamentable. Tecnologia audiovisual, Toni, i a partir d'aquí tot sense dubte aniria millor. Ara, fet de forma intel·ligent, evidentment, posant gent que hi entengui, i amb els conceptes ben clars. Tu ahir, com molta gent que ens escolta, va veure aquest meravellós partit del Roger Federer i Rafa Nadal. I vam veure com l'ojo de Halcón, oi?, va ser decisiu per una jugada dubtosa. I ha de ser així. Si tu vols la veritat, has d'utilitzar la tecnologia. Vull dir, no hi ha una altra. És com els vídeos. Ai, que invadeixen la intimitat de les persones. No, perdoni, a mi que em filmin on vulguin, exteriorment, al carrer, és clar, no amb l'intimitat. Vull dir, com que jo no faig res mal fet, jo no trenco cabines telefòniques, ni pinto les parets, ni micciono els escaparats pràcticament, com fan tanta i tanta gent, malauradament. Per tant, a mi que em posin vídeos a cada cantonada, al contrari, és una seguretat.
Tu que has tractat directament i més d'una vegada amb el Rafa Nadal, jo al començament del programa d'avui ja he dit que el món del tennis i el món del bàsquet, per posar un exemple, no té res a veure amb el món del futbol. Del futbol a nivell mundial he dit, per exemple, no sé, el tipus de professional, de jugador, d'esportista, doncs una gran majoria són gent amb cultura, que tenen una educació. Això no vol dir que el futbol tothom sigui igual, no? Però aquest exemple del Federer amb el Rafa Nadal i en aquesta final, vull dir que es té que tindre en compte, eh?
Es té que tindre en compte, Toni, el fair play, l'elegància, l'educació, el respecte, i que l'esport té que ser això, té que ser fair play. El que no pot ser és aquesta agressivitat, aquesta violència gratuïta, aquestes declaracions, aquest mal perdre. Que bonic és, no?, que Roger Federer digui si hagués acabat el partit amb un empat, no hagués enfadat ni hagués molestat. Al contrari, hagués sigut just. Això és fantàstic. I que Rafa Nadal digui, no, no, el millor és Roger Federer. Això és com té que ser. Això és nivell, però malauradament aquest nivell n'hi ha poc. Normalment el món del futbol és excepció. Són, bueno, jo et diria que futbolistes comptats i fins i tot directius i fins i tot tot el que és el món del futbol, el nivell és molt diferent. Però inclús tu ho saps, perquè a més em consta que has treballat, per exemple, del futbol o bàsquet, hi ha una gran diferència. I això no vol dir que tothom que juga a futbol no tingui educació, ni siguin ni practiquin el fair play, ni siguin gent respectuosa. No, no, ni molt menys. El que vol dir és que amb la immensa majoria, per desgràcia, n'hi ha masses que no tenen respecte, que són agressius, que són violents, de forma gratuïta i innecessària. Gran diferència del món del futbol en respecte al món del bàsquet i també gran diferència entre el món del futbol i el nivell del tennis. Et diria que fins i tot una mica més.
Ah, aquest matí, parlant amb alguns cracs del futbol, a nivell companys, a nivell periodístic, doncs a Madrid tothom ara doncs desitja d'alguna manera, no els companys, dic l'ambient que s'està creant abans del partit de Copa del proper dimecres entre l'Atlètic de Madrid i el Futbol Club Barcelona, doncs tothom desitja que elimini l'Atlètic de Madrid al Barça. Tu com veus aquesta eliminatòria?
Molt difícil, a pesar que l'Atlètic de Madrid no està en el seu millor moment. Simeone ha volgut canviar el sistema de joc, una mica més ofensiu, i és evident que el sistema no el domina com l'altre, no? Per tant, té que retornar al sistema anterior si li vol treure el màxim rendiment al seu partit. No obstant, l'Atlètic de Madrid té una plantilla millor, inclús, que els últims anys, i si juga de forma dient, jo crec que ens poden donar molts problemes. Jo, actualment, sincerament, no confio en aquest Barça de Luis Enrique. Per mi només té a Piqué i els tres de davant, que són els que tenen el nivell top 10, o sigui, el nivell que marca diferència, i res que veure amb aquell Barça, de per exemple, bueno, pues de Bravo, de Valdés, de Puyol, de Vidal, de Xavi, d'un Iniesta que no es lesionava tant, vull dir, res que veure, això es nota. Vull dir, de l'1 al 10 tu has d'avaluar els jugadors, i si avalues a Alves diràs, home, el millor carriler de la història del Barça, dretà, carriler, ja no et dic lateral, no? En canvi, qui hi ha? El Sergio Roberto i l'Aleix Vidal? Doncs pues miri vostè, de l'1 al 10 aquí un 5 i mig com a molt, com a laterals. En canvi, el Dani Alves, perdó, com a mínim un 9, no? I qui diu això, doncs pues en Puyol, en respecte a Mathieu, que aquesta és una altra, Toni, què té Luis Enrique en Mathieu? Ens ha demostrat mil vegades que no és jugador pel Futbol Club Barcelona, per favor. El Digné també ha sigut un fitxatge innecessari. Grimaldo, que està al Benfica, que el vam regalar per un milió, és molt millor, t'ho asseguro, però t'ho garantitzo, i ho veuràs amb el temps, no? Esclar, això es paga, de lo que és Digné a lo que és Alba, a lo que era Vidal, pues hi ha un abisme. I al centre del camp, el millor centrocampista de la història, Xavi, no ha sigut substituït per ningú del seu perfil. De Xavi només n'hi ha un, i costarà molt que n'hi hagi un altre. Però és que no tenen ni el seu perfil, perquè Rakitic és molt bo, no té res a veure amb el Xavi. I ja no et parlo d'André Gómez, que és molt fred, ni de Suárez, que és un noi que s'ha de fer, que promet però s'ha de fer, ni de Rafinha, que no acaba d'encaixar. Clar, això, si ho poses a la balança, pesa molt, i miracles poc. La sort que hem tingut és que el trident, sobretot Messi, ho ha solventat tot, molt ben secundat per Neymar i molt ben secundat per Suárez. Aquests són els que han marcat la diferència, no? I, bueno, el resum el tens aquí, Toni. Vull dir, de l'1 al 10 hi ha nivells i si tu sumes, la diferència és més que notable.
Notable, no, sobresalient la teva presència al programa. Per cert, que per l'audiència que tenim, i tu tens molt que veure, doncs sí. Hi ha molts pericos que també escolten aquest programa. A mi m'agradaria fer, no m'agrada dir el significat o dir homenatge amb el Quique Flores, però sí una estimació per part teva i meva, i segurament per molts oients de Ràdio Estel, per el que està fent el Quique Flores amb l'Espanyol.
El Quique Flores és un gran entrenador. Quique Flores va entrenar al València i va fer una tasca impressionant, admirable. El que passa que va haver-hi problemes amb el Carboni, que la seva senyora tenia molta amistat amb la senyora del Soler, que era el president del Consell d'Administració, o sigui, el propietari, el màxim accionista, i d'alguna manera se'l va tractar de forma inadient, no? Per això va marxar, va anar a l'Atlètic de Madrid, i l'Atlètic de Madrid va fer una tasca extraordinària, molt reconeguda, molt valorada, fins i tot va aconseguir algun títol, i després a la Premier exactament igual. Quique Flores a mi em sembla un gran entrenador, un home equilibrat, un home molt... que té fair play, recorda el que va fer amb Messi, Toni, que el van criticar molt, jo crec sincerament en tots els respectes, que a mi m'agrada més aquest fair play que no que s'insultin com feia Mourinho o posi el dit a l'ull o bueno, hi hagi tensions i faltes de respecte. Per tant, jo crec que aquí que Flores, si el deixen treballar i li fitxen el que vol, pot fer una gran tasca. Ah, i una altra cosa molt important, Aaron, Roca, Navarro, tres de la cantera que els ha fet debutar i estan donant un gran resultat, perquè jo crec que sincerament tots els equips de futbol i el Barça també a pesar del pressupost s'han de construir a base i en base de la cantera.
Fantàstic, estimat Josep Pons. Escolta, el proper dilluns no tindrem programa esportiu perquè com tots els anys el programa estarà dedicat a Los Goya, els premis de cinema, que ho porta perfectament el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hombre, un crac, dona-li molts records.
Fa molts anys que està també, i tinc el plaer de que està amb mi.
És el millor, amb cine per mi és el millor.
Sense cap
dubte.
Respecte
per tothom.
Bé, doncs Josep, una forta abraçada, i si Déu vol, fins aquí 15 dies.
Un altre tu, Toni, a reveure.
Javi Valls, bona tarda.
Entró por 52 centímetros. Això és el que diria el Juanjo Castillo del Celsic.
Sí, hem començat el programa.
He volgut... bona tarda,
Bona tarda.
I disculpa la broma, però és que em feia molta gràcia.
No, a mi m'ha alegrat perquè una vegada més ens en recordem del Juanjo González i, per tant...
No, del Juanjo Castillo.
Del Juanjo Castillo, perdona.
Que era el que retransmitia el tenis.
Exactament, el Juanjo Castillo.
Bueno, abans de tot, primer voldria donar un abraç des d'aquí molt fort a l'Elvira Pou, que aquesta tarda em penso que a les 7 l'operaran d'un accident casolà que va tindre. Jo des d'aquí li desitjo una forta recuperació. És una amiga nostra que tu també coneixes.
I que va ser un plaer i un honor tindre-la dintre del programa del Barça.
Elvira Pou, de la Comissió de Penyes del Futbol Club.
Amb el cor. Per tant, estimada Elvira, no m'estranyaria que si pots escoltar a la ràdio, com cada tarda ens deus estar escoltant a nosaltres. Bueno, pues entró.
52 centímetres.
Aquesta és la fotografia teva, suposo, d'aquesta setmana.
Aquesta foto jo l'havies tingut, vamos, seguríssim.
I què et va semblar? El partit et va semblar?
Van haver-hi dues jugades. La primera no era gol, però la segona sí. Però per al descarat, però no enllà un gol. Bueno, potser... No, descaradíssim. Però bueno, últimament ja estem acostumats a que els Barça, els àrbits, no sé què passa. Jo no sé si és que ja començo a veure fantasmes al final, i mira que sóc reaci a creure en fantasmes, però Escolta, començo a veure'ls perquè ja són moltes coses. Aquest any sembla que el Real Madrid té que guanyar la Lliga per Real Decret. És que ja és així.
Aquesta fotografia em recorda una altra fotografia, o una foto, com vulguis interpretar, del Grucet amb aquell penal, no? Però això crec que ha sigut encara pitjor, Luda.
Sí, home, això és molt descarat, perquè el gol va entrar 52 centímetres. És una jugada que fa l'Àlex Vidal, fa un centre, que remata el Jordi Alba i el Poncini el treu, però de 52 centímetres. Clar, tornem, les tècniques que tot el dia sento, llegeixo i escolto, que l'ull de Falcó, clar, amb l'ull de Falcó això és més pogut veure, perquè el futbol, els equips, es juguen molts milions de pessetes. Ai, d'euros, que deia jo de pessetes, d'euros. És que són molts milions. Per culpa de vegades de jugades així, un equip pot baixar a segona o un equip de primera pot perdre la Lliga. I això els hi va amb molts diners. Vull dir, no es pot jugar amb aquestes coses. Amb el segle XXI ja tenim que estar preparats per les noves tecnologies. Si no, mira el partit extraordinari que jo, per no perdre res del Barça, me'l vaig gravar i el vaig veure després. El Federer amb el Nadal. Mm-hmm. Si no arriba a ser pel ull de Falcó, què hagués passat?
Et hauria agradat fer-li una foto del Nadal, no? Encara que va perdre.
Sí, home, el Nadal és... Encara que sigui del Madrid, és un magnífic, extraordinari, boníssim i potser un dels millors jugadors de tennis d'Europa, del món i d'Espanya, segur, el millor. Ha sigut un campioníssim, vull dir, no res a dir. I últimament sembla que ha tornat. Se n'havia anat una mica, però ha tornat. I el partit amb el Federer va ser extraordinari, va ser una delícia pels amants del tennis. I torno a repetir. Si no arriba a ser pel ull de Falcó, pues què hagués passat? És que aquí queda la cosa. És que és molt complicat, això. I llavors, tot això, a darrere de tot això, la gent no ho sap, però hi ha molts mils de milions d'euros. I no es pot jugar amb aquestes coses.
Doncs...
Ara mateix, i es poden adulterar les lligues o els campionats, m'entens? No. Per això el tennis ho ha arreglat ràpidament. I és que jo un aplaudiment per això. Et diré que totes les lligues europees existeixen tecnologies per detectar-ho. A Anglaterra, Holanda... Escolta, què espera Espanya? És que, esclar, aquí estem obsolets perquè tenim un president de la federació, que és el que realment pinta, que porta 20-tants anys de president de la federació i espera... i los que te rondaran Morena. I, esclar, això no pot ser.
Ens ho explica.
Ja estan obsolets i passats de moda.
Molt bé, Javi Valls, escolta'm, el proper dilluns repeteixo una altra vegada que jo he fet amb el Mingo i el Josep. No tindrem esport perquè tenim el programa especial, com tots els anys, dels Premis Goya.
Per tant,
fins aquí 15 dies. I com que sé que t'agrada molt la Mari Trini... Sí. Oi que t'agrada la Mari Trini?
Sí, m'agradava molt.
És la nostra convidada d'avui, t'acomiadem, doncs fins aquí 15 dies, i moltes gràcies, senyor Valls.
Vinga, una abraçada ben forta per tu i per tots els teus oients.
Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada?
amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, sovint ens preguntem per què recomanem prendre els productes alimentosos Colnatur en pols i no en forma de comprimits o pastilles o bé en forma bebible, és a dir, líquida. Doncs els estudis científics han demostrat que l'activitat del col·làgen assimilable solament es produeix prenent cada dia la dosi adequada, que s'ha establert en uns 10 grams diaris. Prendre'l a dosis més baixes pot no proporcionar els beneficis esperats. És per això que recomanem la presentació en pols. Els productes alimentosos Colnatur són molt fàcils de prendre, perquè tenen un sabor molt neutre, o bé tenen un sabor molt agradable, tenim sabors doncs, a fruites del bosc, i són totalment solubles en qualsevol aliment líquid que bevem habitualment, com ara la llet sola, o bé amb cafè, cacau, cereals. També ho podem prendre amb sucs, amb iogurts, amb infusions o amb aigua. Però les pastilles, pensem que les pastilles podrien portar els comprimits, mig gram o un gram màxim de col·làgen. Això implicaria prendre de 10 a 20 pastilles al dia si volem garantir un resultat òptim. I per contra, la versió bebible comportaria haver-hi d'afegir conservants i saboritzants. I per tant, no és massa convenient amb un nutrient que prendrem durant anys. Per això recomanem precisament la ingesta en pols.
Ràdio Estel.
Senyores i senyors, amigues i amics, ens agrada i molt la gastronomia. Per tant, això vol dir que ens agrada cuinar. I encara ens agrada més aprendre a cuinar. I per aquest agradable motiu anem cap a l'Hotel Barceló Sants. Estimat xef, estimat Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, ja ha passat el fred, oi? Diuen, tu t'ho creus o creus amb la climatologia i el viat tindrem el temps que tenim que tindre?
Home, a l'hivern toca fer fred, Toni.
I quan es té fred, que encara em fa, i arribes a l'hotel Barceló Sants i entres al seu restaurant i, bueno, i penses amb el Ramon, el seu xef i tot el seu equip, quins plats especials serviu en aquests dies de fred?
Home, aquests dies de fred, doncs, és època de la cullera, no? Plats de cullera. Uh-huh. Però, bueno, et recomanaria, doncs, que tastéssiu la nostra carta, no? Ara mateix tenim una sopa de farigola amb un ou cuit a baixa temperatura, uh-huh, que està molt bo.
I, bueno, i moltes coses més que sempre té, i molt ben fetes, molt ben cuinades, el Ramon, que és el xef del Barceló Sants. Bueno, estimat Ramon, quin plat per avui pels nostres oients?
Doncs serà l'hivern, el mes de gener, temps de calçots, i us explicaré com fer una salsa pels calçots.
Salsa pels calçots. Ingredients, quan vulguis.
Vale, mira, per fer la salsa de calçots, l'ingredient principal són els tomàquets, un tomàquet madur. Necessitarem 1,25 quilos, o sigui, 1,250 quilos de tomàquet madur.
I, bueno, deixa explicar una miqueta més, sí, alguns ingredients més, no?
200 grams d'ametlla torrada.
Ho repeteixes?
200 grams d'ametlla torrada. Uh-huh. Sempre trobarem algú que vol posar-li avellanes, podem fer 100 i 100, però, bueno, en principi nosaltres posarem 200 grams d'ametlla torrada. Dues nyores, un cap d'alls, o sigui, una cabeça d'alls, 4 decilitres d'oli d'oliva verge, 4 decilitres d'oli d'oliva verge, una cullerada de pimentó de la Vera, una cullerada de pimentó dolç de la Vera, un polsim de sal, uh-huh, un raig de vinagre, i si volem li podem posar bitxo. Si no, no, això va a gust del consumidor.
I ara com el podem cuinar?
Doncs, bueno, és molt senzill. Posarem les nyores amb remull amb aigua tèbia i mitjançant una cullera li extraurem la seva carn, deixant la pell sola, que és el que llançarem. Ens deixarem la carn de la nyora. A part, escalivarem al forn fort uns tomàquets i l'all. Un cop s'estiguin escalivats, els pelarem i els reservarem. Aleshores, en un recipient posarem la carn d'anyora, el tomàquet, els alls, el suc que quedi en la safata d'haver-los escalivat, les ametlles torrades, el pimentó, la sal, i els triturarem, afegint-ne l'oli i la vinagre de mica en mica per obtindre una salsa muntada. I això és tot. Aquí tenim la salsa de calçots. Hi ha qui li posa pa, però jo penso que si li posem pa, una mica, diguem que diluïm el sabor de la salsa.
Molt aviat una estrella Michelin, m'han dit a mi, eh?
No, això cau molt lluny.
No pensis ni creguis que caia tan lluny, eh?
Això és la Champions.
Però es comenta molt bé el que és la gastronomia exquisita de l'hotel Barceló Sants i de lo que és el seu xef. Estimat Ramon, una abraçada i fins al proper dilluns.
Doncs vinga, moltes gràcies a tots.
Amigues i amics, anem a escoltar una veu. Segur que la recordareu.
Aire que me abrazaba como fuego en tempestad, tiemblo si te vas. Aire, aire, enredándose en mi piel, llamas de placer. Aire. El viento hablaba de tormentas sin domar, de frases que fueron escritas tiempo atrás, de pesadillas que se acaban por soñar. Aire. El dios del viento te dejó salir de allí y el pobre invierno se nos tuvo que rendir. Tanto calor no se podía resistir. Aire, caliente como el de un volcán. ¡Ah!
Doncs es tracta d'una de les grans estrelles de la cançó nacional. Amb tants i tants èxits. I amb un aire amb molta personalitat.
Y desde entonces ya no creo en el amor, no. Si no me duele un poquito el corazón, si no me sabe amargo tu nombre en la voz, aire caliente como el de un volcán.
Pues anem-li a posar aire en aquest programa, en directe. Marian Conde, bona tarda, buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, buena tarde.
Oye, se nota el aire y el viento, pero bueno, ahora se nota también en todos los medios de comunicación, porque, chiquilla, no paras. Aparte, te lo mereces, ¿no? Porque después de un poco tiempo, ¿no?, pensando qué voy a hacer después de lo que he hecho y que hagas ahora algo tan grande como este CD, no porque seamos amigos, pero enhorabuena, Marían.
Muchas gracias, Tony. La verdad es que no me arrancaba a grabar, porque el último disco que hice, yo creo que es el único que no me ha gustado. Cada uno tiene una puntuación, ¿no? Pero de este estaba descontenta total, yo soy muy exigente y no me gustaba el último que hice. Y entonces empezaron, pues, tendrás que quitar la espinita, pues no sé qué. Y con, bueno, Luis Cobos de AIE y con mi familia y tal, tienes que grabar. Y bueno, me daba como pereza, me daba miedo, la palabra era. Y entonces, ya después de haber grabado, ahora me ha sabido a poco y estoy muy, muy satisfecha de la aceptación que está teniendo y de todo, ¿no? Que está en todos los sitios de venta y bueno, pues para mí la verdad es que no me esperaba esta entrada, la verdad, no me la esperaba.
Y la familia, como siempre, porque tú eres una mujer muy familiar, te ha ayudado y mucho, ¿no?
Pues sí, es simplemente con darme el aliciente y pensar que lo tenía que hacer y decírmelo ya es más que suficiente, ¿no? Luego yo lo he luchado sola porque a cantar no me pueden ayudar.
Bueno, pues Marian, si te parece bien, vamos a escuchar Volare o Volare.
Ah, Volare, sí, Volare, es una canción
de Alejandro Sanz. Ajá.
Sí.
No se puede pedir más.
Sí, es un gran autor y esta canción estaba ahí guardada y bueno, yo creo que era el momento de hacerla y estoy muy contenta, la verdad.
Antes de grabar este CD, señoras y señores, están hablando de Alejandro Sanz, ¿te has dado cuenta enseguida de que se te quiere y se te respeta, no?
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, o sea, los compañeros y los profesionales, pues me están abriendo sus puertas y dándome pues un sitio que, bueno, si merezco, pues yo os lo agradezco. Y si no lo merezco, pues gracias por darme un poquito más de lo que merezco.
Mereces y mucho más. Senyores i senyors, Marian Conde es presenta avui per tot Catalunya i Andorra en aquest programa i, naturalment, amb una emissora tan musical com és Radio Estel. Doncs hem escoltat aquest Volaré d'Alejandro Sanz amb la veu de Marian Conde.
Voy a escribirte una carta de sentimientos ocultos que nunca han visto la verdad. Muchas horas de pensar cómo decírtela. He decidido desnudar la realidad. Voy escribiéndote y rebusco las palabras. ¿Cuántos deseos a tu Nada fácil escribirte lo que siento y que esto pueda desunir nuestra amistad? Y volaré junto a ti, porque volar es el camino que me lleva a ti. Y volaré junto a ti y cada estrella es una carta. Resulta frío escribirte lo que pienso en esta carta que no espero recibir. Y es que en el cielo apasionado de mis sueños y cada estrella es una carta que perdí. Y a
se despide sin llorar de ti una amiga. No sé qué pasa, pero empiezo a dudar. Presiento que me estoy arrepintiendo. La romperé y no lo sabrás jamás. Y volaré.
Marian,
bueno, como habréis visto, esta carta es una cosa, bueno, es un pensamiento, ¿no? Porque hoy día para escribirle al amor, pues escribiría por WhatsApp, pero es una carta, como cada carta dice, que eres cada estrella que ve, y por eso nunca la envía, nunca la va a recibir, ¿no? Entonces yo creo que son unas palabras muy bonitas que Alejandro ha plasmado, vamos, muy bien, pero bueno, yo por si acaso lo explico, porque como hoy día dirías, pero si ya no se escriben cartas, claro, ni esta carta iba a llegar, él está escribiéndolo para sí mismo, ¿no?
Me gusta tanto que, bueno, ya hace tiempo, muchos años que nos conocemos, sí. A ti no se te notan los años, a mí se me nota un poco.
No, ¿qué pero... va? Ay, cariño, sí se me notan, sí.
El otro día estabas guapísima.
Muchas gracias, mi hombre, a mí me dio una alegría verte, Jo.
Y esa elegancia que tiene... Marian Conde, señoras y señores, elegancia...
Ya tenemos una foto de recuerdo, ¿eh?
La tenemos. Oye, voy a decirte una cosa que te vas a poner muy contenta.
Dime, dime.
Dentro de este mes de febrero...
Sí.
Que voy a estrenar, como tú sabes... Bueno, no voy a estrenar, va a ser un programa de sí. Los de más éxito que he tenido yo en la Radio Difusión Española. Uh-huh. Y que es El Salero, que tú recordarás, el programa con más audiencia.
Hombre.
De los sábados y domingos por la mañana.
Hombre.
Y no hace demasiado tiempo que terminó, 7-8 años aproximadamente, pues renace de nuevo.
¡Ole! ¿Cuándo?
Pues mira, a mitad de mes de febrero, y lo que quiero decirte que, como es un programa de 4 horas sábado y 4 horas el domingo,
¿sí?
El primer día vas a ser tú mi invitada de honor, ¿eh?
¡Hombre! Yo voy donde tú me mandes. Vamos, estoy a tu lado, además no es por nada, ¿eh? Mira... Yo fui el programa piloto, ¿os acordáis, público que nos estáis escuchando, de gente joven?
Sí, sí, claro que se acuerda.
Bueno, pues yo hice el programa piloto. Señores, ¿os acordáis de Furor?
Programa piloto también.
Fui y hice el programa piloto y doy mucha, mucha suerte. Y programa piloto fue el de Conté de Tarde y duró 7 años. Y podía haber durado mucho más, pero duró 7 en televisión. Con lo cual quiero decir... que ya verás cómo no te vas a arrepentir.
La suerte mía ha sido conocerte en su día y ser amigo tuyo. Marian, recordemos a nuestros oyentes, Marian Conde, ¿cómo empezó, cómo entró? Yo lo sé, pero ellos, quizá algunos no lo conocen, en el mundo tan complicado como es el mundo de la canción.
Pues porque yo desde niña, mi madre, por ser de Sevilla, de San Juan de Alfarache, me metí en una academia a bailar, porque vio que yo salía a los escenarios sin ninguna vergüenza y me ponía así del colegio a bailar y tal, sin que me enseñara nadie. Entonces ahí comencé bailando. Y un día hubo que en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián había que hacer un festival, pero en una de las estampas, La Niña de Fuego, había que cantar esa canción, si no parece que aquello no era entendible. Y entonces todo el mundo, así las amigas, las niñas que bailaban, dice, pues Marian tiene una voz muy especial, yo no sé por qué, sería por la forma de hablar, por mi potencia de voz, porque la verdad es que es grave, es fuerte. Y total que dijeron, ¿tú te atreves? Digo, yo no sé, es que no sé si sé cantar o no sé cantar. Total que empezaron a probarme con el músico, con el pianista, y empecé la canción, me la aprendí y debutamos allí. Y fue tal grande la ovación que dije, Dios mío, esto quiero ser yo cantante. Y ahí empecé y de ahí ya fui a Primer Aplauso a Televisión Española con 15 años, que de la segunda, el único premio que no gané. Quedé segunda por un punto y ahí ya comencé a intentar ser profesional, pero primero acabar mis estudios.
¿El amor qué ha significado, Marian Conde, en tu vida?
El amor es muy importante, sobre todo, ¿cómo te diría yo? Sin amor no se puede vivir. Entonces hay que tener amor de algo. A poder ser, si puede ser, de hombre en mi caso, de mujer en el tuyo, de hijos, de padres, de hermanos, de vida. Yo tenía amor por la música, por mi profesión, pues también yo pienso que era amor, porque pasaba de querer ser cantante, yo amaba esto, ¿no? Y entonces, pues, es lo que te digo, cuando vas perdiendo a esos amores, como cuando pierdes a los padres, pierdes, como yo he perdido hace poco, a un hermano y tal, pues te vas quedando más pequeña, ¿no? Y entonces te tienes que agarrar, pues, a la fe, a, no sé, a muchas cosas que te hagan estar con fuerza, con energía, con... Pero es muy difícil, es muy difícil. Según van pasando los años, cuesta más.
Vamos a ponerle música, que lo tuyo es cantar.
Yo creo que sí, porque hablarme el rollo...
No, no. Que eres buena comunicadora, que esto también lo conozco y muy bien.
La pena, bueno, es que no sepa, porque veo que el programa es todo en catalán y que yo... Comprenderos comprendo, pero hablar metería la pata, pero bien.
Pero respetamos el bilingüe, ¿eh?
¿Eh?
Que respetamos el bilingüe, es decir, cuando alguien pues no nos entiende, nos gusta que aprenda el catalán y lo aprenden, y muchos en este programa, los que no entiende o los que no saben
hablar catalán. Por eso te digo que tú, si quieres, háblame en catalán, aunque yo te conteste en castellano.
Bueno, pues mira, Bojos per l'amor, o Locos de amor.
¿Eh? ¡Ole!
Esto que vamos a escuchar, ¿qué significa para ti y qué nos dice esta letra de esta canción?
Pues da título a un popurrí de Manuel Alejandro, que creo que es uno de los grandísimos autores de la transición, es decir, que pasan con letra de copla a música muy actual. Y creo que fue y es un autor importantísimo. Entonces yo en este disco quería hacer algo de él y, bueno, en este caso, lógicamente, son canciones que ya están hechas, pero que yo las hago a mi forma y que espero no defraudar.
Senyores i senyors, no es perdin aquesta producció de Marian Conde, aquesta gran estrella que ha tingut avui la gentilesa de presentar el seu darrer treball aquí a Ràdio Estel.
Que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz. Tienen envidia de vernos así, abrazados y alegres, cruzar la ciudad y quisieran cortar. Yo sin tus labios me muero de sed, sin los míos también tú no puedes estar. Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino nos quiso juntar. Tengo mis ojos tan llenos de ti, en mi cuerpo
Bueno, pues todo, chiquilla, Marian. Me imagino que, bueno, deben estar a la vuelta de la esquina galas para este próximo verano.
Sí, bueno, este mes todo estoy de promoción porque, bueno, tienes que ir después de varios años sin grabar. Como dicen, si tú no vienes a mí, yo voy a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos haciendo promoción de este disco durante todo este mes, y el día 10 de marzo ya comienzo en el Teatro Carlos III de Aranjuez, y así voy haciendo ya pues sitios que bueno, que tengo firmados, y esperándome ojalá fuera por allí, por Barcelona, que sé que tú me ayudarías también mucho.
Te lo iba a decir,
amigos que tengo ahí también.
Bueno, pues voy a prepararlo también contigo y con Ricardo de la Morena, nuestro común amigo.
Sí, y vamos, de Bell Music.
Exactamente, y vamos a hacer algo fuerte aquí en Cataluña, que se te quiso, se te quiere y se te querrá siempre, querida.
Gracias, mi amor.
Oye, nos vamos con Tómame,
sí, que es esto muy alegre.
Me trae muchos recuerdos, ¿eh?
Sí, esta es una canción, pensé, si gustó en su día, digo, pues hoy, ¿por qué no? Haciéndolo con los sonidos de hoy, y quería que la juventud también la conociera. Entonces está en este disco, que espero que tengáis en vuestra casa, porque lo he hecho con mucha ilusión y creo que ha quedado muy bien. Y esta canción me parece que es estupenda.
Tómame, que tómame, toma mi cariño, mi amistad y todo lo que necesites de mí, querida Marian. Adiós, querida.
Adiós.
Imagina si de pronto estuviese junto a ti en esa ciudad lejana en la que vives, sin esperar que llegase el sol de abril. Imagina si de pronto sientes que yo estoy detrás de tu cuerpo en el espejo al mirarte. Imagina que me marcho sin pensar. Entonces me escapo a volar contigo. Entonces me escapo.
Imagineu el que pot passar en un programa de ràdio, no? Que entra una cançó més d'una altra, però la Marian Conde doncs rumareix tot, i per tant, imagines una altra bona cançó d'aquest CD, però anem a escoltar el Tómame, que tómame.
Tómame, que tómame, así. 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 Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor. Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor. Tómame, que tómame. No me pidas que te dé más de lo que ya te doy. Si te quieres, tómame. Tómame tal como soy. Si pretendes que ahora cambie, cojo la puerta y me voy. Si pretendes que ahora cambie,
puerta, puerta,
yo me voy.
Tómame, que tómame, así.
así, tómame que tómame, así, tómame que tómame, así.
Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor. Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor.
Tómame que tómame.
Tú pretendes que yo baile a tu ritmo y a tu son, pero yo bailo a mi aire, porque quien baila soy yo. Si pretendes que ahora cambie, cojo la puerta y me voy. Si pretendes que ahora cambie, yo me voy. Tómame que tómame, así, 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 tómame que tómame, así. Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor. Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor. Tómame que tómame, así. 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 Tómame que tómame,
a Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, dia 30 de gener de l'any 2017. I com tots els dilluns, anem cap a Brasil. Ja es deu estar escoltant i en directe la Joana Moner, la periodista, l'amiga Joana. Bona tarda des de Catalunya, des d'Espanya.
Hola, Toni. Bona tarda a tots.
Doncs molt bé.
De Ràdio Estel.
Encantat que estiguis amb nosaltres. De què ens parlaràs avui, Joana?
Avui parlarem, doncs, de la samba. La samba, perquè m'has demanat tant que parlem de la samba, doncs que en homenatge que entrem al mes de febrer, mes del carnaval, parlarem d'aquesta dansa tan alegre. I no sé si saps, vaja, que jo us explicaré d'on m'he hagut de comentar una miqueta, per parlar de la samba, perquè no sabia bé d'on venia, la història és molt interessant. Sabem que la samba, en català, de fet, vosaltres dieu la samba, no? Nosaltres diem usamba, en portuguès.
Ah, usamba.
Usamba. Uh-huh. Nosaltres, sí, exactament, no sé, és masculí, per vosaltres és femení, la samba, això és un detall curiós, perquè passa en moltes llengües. Però és un gènere musical que, de fet, deriva, ve d'un tipus de dansa, de les africanes, que sorgeix a Brasil i, com tots sabeu, és una de les principals manifestacions populars brasileres, no? I es va originar, doncs, amb els antics batuquis, Els antics batuquis, que no sé si sabeu el que és una manera de denominar les religions afro-brasileres, o sigui, de culte amb els orixàs. I això, aquests batuquis portats pels africans, varen venir a Brasil, lògicament, quan van amb els esclaus. Uh-huh. Aquests batuquis estaven associats a elements religiosos que instituïen entre els negres una espècie de comunicació ritual a través de la música i la dansa, i de la percussió, lògicament, i dels moviments del cos. Això va ser més o menys, Toni, a partir del
segle XIX.
Exacte, principalment a la ciutat de Rio de Janeiro, perquè va passar a ser la capital de l'imperi, i en aquest moment doncs rep una lleva de negres, de persones de colors vinguts d'arreu de Brasil, sobretot de Bahia, i va ser en aquest context que neixen els aglomerats al voltant de les religions iorubàs, que és una paraula difícil de pronunciar, iorubàs. Uh-huh. Al centre de la ciutat, principalment a la plaça 11, on actuaven doncs les Mais de Santo i els Pais de Santo. I en aquest ambient sorgeixen les primeres rodes de samba, barrejant-se amb elements de batuquis, africans, i amb la polca també, i el maxixe. I així es comença una mica la història de la samba.
I el carnaval, sí. Suposo que està calentant motors, com et deia la darrera setmana, però bueno, com està en aquest moment, diguéssim, l'agenda del carnaval de Brasil?
L'agenda del carnaval? Doncs mira, a part del carnaval, que totes les ciutats es celebra de maneres molt diferents, en parlarem al proper programa, us explicaré una mica. El carnaval de Bahia és diferent, per exemple, al del sud, al de São Paulo i al de Rio de Janeiro, on hi ha escoles de samba, on es desfilen al sambòdrom. Es respira amb molta felicitat, perquè és un moment molt, molt, molt alegre, eh? Per pensar que alguns barris ja han començat a fer el carnaval de barri, eh? Uh-huh. Llavors les persones desfilen amb uns trios elèctrics, amb camions o amb bandes musicals pel carrer, i això aquest cap de setmana passat ja ho hem tingut, per exemple, en alguns barris de São Paulo, com el de la Vila Madalena. Per tant, ja hem començat en l'ambient del carnaval, Toni.
Sí, Joana, resulta molt car, Joana, econòmicament, parlant de la nostra butxaca, no?
Sí.
Els ciutadans del nostre país que vulguin vindre al carnaval, potser és una mica tard ja per reservar, però resulta molt car per un ciutadà del nostre país anar als carnavals de Brasil?
No. El que és car és venir amb l'avió, això sí, i l'hotel. Però, de fet, què necessitem per participar d'una escola de samba? O sigui, per desfilar dins d'un sambòdrom, el que necessitem és una fantasia, que diuen aquí, no?, que és una disfressa. I això normalment pot costar entre 800 reals, que és més o menys equiparat a l'euro, 200 euros. Uh-huh. O sigui, no és tan car. I després també es pot anar sense desfilar. Pot anar a Bahia i només participar de les
espectacles. Bé, Joana Moné, per contactar amb tu, ens demanen una vegada més els nostres oients.
Us recordo el meu contacte, que és Joana Moné, tot junt, tant al meu Facebook com al meu Instagram. I espero, doncs, els dubtes que pugui ajudar per resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre Brasil.
El proper dilluns, no et perdis, abans d'entrar en directe, el programa especial que farem dels Goya, del cinema, dels Premis Goya, del cinema aquí a Espanya. Dic perquè t'agrada molt el cinema i t'assabentaràs de tot el que l'ha sigut unes hores abans aquí, naturalment, a Ràdio Estel i en el meu programa. Bueno, Joana, pues un petó molt gran, eh?
Us estaré escoltant. Una abraçada i fins dilluns que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Hem començat el programa amb la Mari Trini i amb ella ens acomiadem.
Siempre casa con honor.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Te amo y te querré, y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un soplo el sol, y mi piel se tostará en tu calor.
Estem amb tu, Toni Guerrero.